sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
S'aproxima Sant Jordi i, per tant, sens dubte, el programa, ara ho escoltàvem al Saló de Lectura, hem de parlar de propostes literàries, novetats literàries al nostre municipi, i més que literàries, que també, històriques i importants, per saber d'on venim i reflexionar cap a on anem en aquest sentit. Sabem que la Cala és un poble eminentment pescador, lligat a la mar des de la seua fundació, tot i que per la seua situació geogràfica ja ho és. És possible que hagin llegit moltíssims els llibres que hi ha publicats d'història local i hauran vist, evidentment, reflectits temes vinculats amb la mar i amb els pescadors, però possiblement el llibre que tinc a les meves mans i que segurament molts de vostès també tindran prop és un llibre que parla exclusivament de la mar, lligat amb la societat calera, lligat amb els contextos històrics de fa un segle i que ha escrit novament Xavier Figueres. Què tal? Benvingut, molt bon dia.
Molt bon dia.
Parlem de Quan la mar brama, el seu darrer llibre, un llibre que hem de dir que sorgeix, podríem dir, del treball de la recerca d'un altre llibre que està en treball, que està en procés, que serà molt més extens, però que ha volgut agafar Xavier i escriure una cronologia, podríem dir, del que ha passat a la mar de la Cala durant dos segles, podríem dir.
Bé, en realitat el llibre és una separata d'un treball, com bé deies, més llarg que originàriament hauria de portar el títol de la Cala de l'Ametlla a l'Ametlla de Mar, 1400-1917 aproximadament. El que passa que a mesura que el treball anava agafant cert volum i a més a l'assabentar-me que enguany se commemoraria el que és el centenari dels vaixells enfonsats durant la Primera Guerra Mundial, que també ha descrit el company Josep Maria Castellví, vaig pensar oportú que seria interessant treure a l'abast de tothom una realitat que teníem en certa forma oculta, teníem amagada perquè no havia transcendit, que era la part dels perills que havien patit els nostres pescadors en les aigües del golf. I amb aquesta finalitat apareix el que és Quan la mar brama, que de per si, amb el títol i amb la foto impactant que hi ha a la portada, pràcticament ho diu tot.
Ho diu tot perquè la fotografia, per fer una radiografia, hem d'entendre que són vaixells a port amb els ataúds a dins de les barques. Entenc que és una imatge que aquí ve fotografiada, però que es va repetir durant molts anys, desgraciadament, perquè els mètodes, les embarcacions i quan la mar bramava, evidentment, com diu el títol, doncs eren una lluita, podríem dir, dels pescadors contra la mar, i a vegades la mar era més forta que no els pescadors. Això ha anat canviant amb el pas dels anys i, evidentment, doncs avui en dia bé, la tecnologia ha avançat i els pescadors tenen moltíssima, moltíssima seguretat en el seu dia a dia, però això no passava fa un segle ni fa dos i evidentment ens fa reflexionar una mica de com vivien els nostres avantpassats al final. No deixen de ser els nostres familiars llunyans qui s'enfrontaven a aquesta mar.
I tant, i tant. En principi sí que cal dir una cosa, la foto és impactant. El que passa que moltes vegades aquesta fotografia, que vindria a ser de començaments de la primera dècada del segle, del segle XX, no era tampoc molt quotidiana, perquè la major part de les vegades, quan hi havia un naufragi, l'embarcació s'enfonsava i els morts desapareixien. Aquí, a la fotografia, pots veure dos ataúds, dos de negres, dos pintats amb color negre i dos pintats amb color blanc, que simbolitzen que hi havia dos adults i dos joves, que era la simbologia que reflectia aquests colors. Però a part de les morts que poguéssim trobar aquí al Golf de Sant Jordi, també cal dir que la nostra gent també patí desgràcies quan s'hagué d'incorporar a la Marina de Guerra i hagué de navegar per mars tant peninsulars, tant pel territori nacional, com en les possessions d'ultramar. Aquí, encara que no tinguem molta documentació, hi ha un petit, una petita referència a aquella gent i amb uns noms concrets hi ha alguns fets interessants en els que van participar. Alguns d'ells han arribat a transcendència històrica que podreu comprovar a mesura que llegiu el llibre. Per
Clar,
tant,
perquè...
no és només naufragi en el Golf de Sant Jordi, que és la major part del llibre, sinó que també tracta d'altres moments d'incertesa, de dificultats, de perill que van patir la nostra gent per la condició de mariners al servei de la Marina de Guerra espanyola en altres punts del que era l'imperi colonial espanyol.
Clar, parlem del que trobem al nostre fons marí actualment, d'aquests vaixells enfonsats, aquests derelictes de la Primera Guerra Mundial, al qual doncs la majoria es compleixen aquest 2017 al centenari dels seus enfonsaments, però també, evidentment, el llibre recull les experiències de calerós que amb la seva feina a la mar, bé sigui pescadors o bé sigui doncs com a mariners en vaixells de guerra, doncs també van patir les conseqüències de les èpoques. Per treballar la documentació d'aquest llibre, m'imagino que si ja és difícil documentar la història local, tot i que evidentment doncs hi ha potser moltes més fonts, per fer això, per centrar-se en el món de la mar i en una cosa que està enfonsada, ha estat més complicat que en la resta de llibres, Xavier?
No, en realitat la complicació és la mateixa. El que hem de pensar és que el segle XIX, que és bàsicament el segle que el poble neix, creix i s'expandeix, és un segle molt perillós perquè tenim tres guerres internes, tres guerres civils, que són les guerres carlines, i aquestes guerres carlines el que provoquen són destrucció a tot arreu. I això implica que els arxius que podien contenir certa documentació sobre els fets del nostre poble i també de la metròpoli, en el cas del Perelló, van ser cremats i, per tant, la documentació és minsa. Llavors, hem de recórrer a altres fonts, com poden ser documentació de marina, que també no és que sigui molt explícita, documentació de testamentària, que tampoc no és que sigui massa exuberant, però amb tot, espigolant d'aquí i d'allà, doncs arribes a tenir una idea més o menys aproximada del que vam tenir davant. I sobretot, a partir de finals del segle ja de XIX, ens hem de valer del servei d'hemeroteca, tot i que hem de saber que fins que la cala de l'Ametlla no aconsegueix la segregació, l'Ametlla pràcticament no constava enlloc, simplement era per allò i res més. Les primeres vegades que apareixem en algun titular d'hemeroteca és a partir de la construcció de la línia fèrrea sobre l'any 1863-64, però torno a dir, fins que no arribem a la segregació, pràcticament l'Ametlla no consta per a res. I després, el problema més greu que hi ha és que quan fan una ressenya sobre algun incident d'un naufragi aquí a la cala, el que fan és donar una ressenya molt, molt lleugera. Llavors, clar, ens quedem orfes una miqueta de la nostra història. Amb tot, el resultat final per mi és prou satisfactori perquè temps abans de que sortís el llibre, estava parlant amb gent molt gran que considerava que podien aportar molta informació i la meva sorpresa va ser que dels naufragis últims no en teníem pràcticament ni idea, ni constància, ni res.
L'entenc dels darrers que es van produir potser els anys 20, potser els anys 30.
Sí, dels anys 20, entre el 15 i el 20 encara algú recordava algun nom del vaixell, però no sabia ni el què ni el quan, i de l'any 30 també molt lleugerament, i fins i tot hi ha molts de dubtes, aquí n'apareixen alguns ja dels últims dels anys 30, en els que hi ha molta incertesa. Acabat, s'ha de recórrer a fonts d'hemeroteca per assegurar bé el que és la qualitat de la informació.
Xavier, evidentment, parles dels naufragis d'embarcacions pesqueres caleres, parles també dels més significats enfonsaments de derelictes, però a mi em crida l'atenció que, evidentment, també hi ha referències a qüestions que avui en dia encara segueixen dempeus, podríem dir, o de tradicions que venen a partir d'aleshores. Veig imatges del bot de salvament al port de l'Estany i de l'edifici que encara continua dempeus i que s'està treballant ara més en la seua recuperació
Rehabilitació,
i
sí.
rehabilitació. Per tant, és important, en aquest sentit, que puguem seguir mantenint-lo. Tot i això, imatges del bot de salvament de nàufrags, una de les qüestions doncs, que reculls en el llibre, creada doncs, amb la Junta de Local de Salvament al 1916, però anys abans, el 31 de gener de 1911, hi ha un temporal important, un temporal... Sí. Que aquest sí que recull la història, que és el gran temporal de Candelera, i on hi va haver una forta resposta ciutadana, podríem dir.
En primer lloc cal dir que el temporal aquesta que vam patir tota la costa catalana i llevantina per la Candelera de l'any 1911, les conseqüències van ser supertràgiques. Va haver molts de morts, va haver molts de naufragis, i després les conseqüències més immediates va ser la gran quantitat de vídues i orfes que es van quedar. I és molt curiós que cercant informació només apareixien com a ports amb problemes d'aquella diada, que només apareixien Tarragona, Barcelona i Cambrils. Això em va sorprendre moltíssim, i llavors a base de furgar una miqueta la documentació me'n vaig adonar que ens havien passat per alt, i en certa manera tenien certa raó, però no del tot, perquè com podreu analitzar un cop llegit el llibre, el nostre poble va patir molt les conseqüències d'aquella gran tempesta de l'any de les desgràcies, l'any 1911. No només en mariners caleros, sinó també perquè al port de l'Estany els mariners caleros que estaven amatents a l'arribada d'embarcacions van donar suport a molts vaixells que venien de fora i que podien acabar estavellats contra les roques. Però el més important és això, i que em va sobtar moltíssim, no apareixien per enlloc. La Ràpita, Vinaròs, Tarragona, Cambrils, Barcelona, i a l'Ametlla aquí no va passar res. Doncs a l'Ametlla va passar, i va passar greument. El que passa que les desgràcies van afectar no pròpiament al que era el nucli habitat, sinó que a gent de la cala que navegava en embarcacions d'altres llocs. Només t'hi diré una cosa, que un 10% de la gent ofegada a Catalunya pertanyien al poble de la cala.
Bé, siguin ofegats al Golf de Sant Jordi, o també entenc dels emigrants, no?, que van marxar del nostre municipi, dels pescadors que van marxar de la cala. Evidentment, com dèiem, també hi ha la part aquesta dels vaixells de la Primera Guerra Mundial, també m'imagino si deia suport de la gent del poble, de la gent que va anar al port, de la gent que va acollir famílies, que va ajudar, perquè doncs, hi ha una llista força gran, perquè van haver molts de desperfectes, a banda doncs, dels danys personals, evidentment doncs, hi va haver molts de desperfectes a les embarcacions. També entenc que la gent de la cala s'ha volcat amb tots els enfonsaments o amb tot el que va passar en aquest context de guerra.
Sí, a veure, no el poble de la cala, a veure, aquí hi havia una qüestió. Si hi havia tants de problemes a la mar, entre altres motius, és perquè no hi havia un port refugi, ni aquí a la cala, ni ports amb una certa distància on poguessin ells sotaplujar-se els nostres pescadors. Llavors, va tot relacionat, l'existència d'un port i naufragis va íntimament lligat. Què passa? Doncs que en aquests moments es produeixen aquests naufragis, no poden tenir una assistència propera, encara el bot de salvament no estava en funcionament, i quan els bots de salvament de nàufrags comencen a funcionar, tampoc no és que poguessin fer molts esforços per salvar gent. A més, comencen a funcionar en un període en què ja comença a haver una certa davallada de l'accidentalitat a la mar. I per tant, vull dir, el bot de salvament va ser pràcticament una qüestió testimonial, que si bé va actuar en alguns moments, tampoc no va ser tan decisiu. Però pel que em deies a la qüestió fonamental, la gent era solidària? Sí, però ho era tothom, tota la gent en general, perquè no hi havia altra solució. El govern se limitava, com ara fa, a declarar zona catastròfica tal territori, fent una aportació econòmica minsa, però era la gent que estava cansada de veure els naufragis dels pescadors que ofertaven els seus òvols, les seues almoines, perquè la gent que es quedava en la més pura indigència pogués tirar endavant en una vida que era plena de penúries i d'incerteses.
Javier, si ens haguéssim de quedar amb alguna de les històries que expliques al llibre, quina creus que és la que la gent més li pot colpir?
Home,
O que m'està colpit també a tu.
A mi hi ha dues històries que són molt interessants. Una és una història que passa al Coll de Balaguer i que té un resultat funest per tota una família. I l'altra és la de la Soberana. La de la Soberana per a mi és una història tràgica. Tot i que el vaixell no era calero, però la participació dels homes de la cala va ser transcendental en el salvament d'aquells pobres que després d'estar dos dies als pals subjectant-se encara esperaven l'ajuda. Aquesta és molt important. Però, sens dubte, probablement la que impacta més és aquesta. De totes maneres, hi ha altres petites històries que ja no són el mar, com per exemple una que succeeix al centre de la cala de l'Ametlla, a la caleta davant de la plaça del Cano actual, que és molt emotiva. Però bueno, hi ha unes quantes històries que són emotives en general. I malgrat que el llibre, ja ho dic, és un llibre senzill, crec que tenim una sort de poder disposar i tenir-lo a la nostra abast, aquest llibre, perquè recull un temps, uns moments, una gent de la que nosaltres pràcticament no en tenim notícies fins fa poc. I ara a mi m'ompli d'orgull, no per mi, perquè al cap i a la fi jo quan començo a treballar en un aspecte és perquè ho faig per egoisme personal, perquè m'interessa conèixer les meves arrels, els meus orígens i l'evolució del poble, sinó perquè m'interessa que quedi part de la història escrita.
Xavier, com dius tu, només la mar i les seues fondàries coneixien aquestes històries, ara ja les tenim plasmades amb més de 200 pàgines. Amb Quan la mar brama és el títol, el nou llibre de Xavier Figueres, que per cert s'ha presentat la passada setmana aquí al municipi, aquesta tarda a les 7 a l'edifici de l'Arxiu del Port de Tarragona, a la plaça dels Carros, si no m'equivoco, al carrer Anselm Clavé 2 de Tarragona, doncs també presentaràs, acompanyat del Josep Maria Castellví, que també ha fet el pròleg del llibre. Per tant, nova cita per reconèixer-lo, perquè a més aquest llibre, a banda doncs, de comptar amb el suport de l'Ajuntament de la Cala, sí que és cert que també compta amb el suport del Port de Tarragona i de la Universitat Rovira i Virgili. Per tant, un treball amb dos segells, a més, importants en l'àmbit històric o en l'àmbit de la difusió cultural del món de la mar.
Exacte. Per a mi va ser una sorpresa quan des de Port de Tarragona es van interessar pel treball i també quan des de la Universitat Rovira i Virgili, a través d'un contacte, doncs, es van interessar per la gent i pel territori. Moltes vegades ens pensem que els treballs universitaris només han de ser treballs d'alçada, de cert nivell, i transcendència històrica. Però en realitat la història es basa en els fets més propers, en la història del dia a dia de la gent que viu amb nosaltres. Som la gent de peu els que anem fent la nostra història de dia a dia. La gran història, la història general, no tindria cap sentit sense el que està passant als pobles, a les petites ciutats, a les grans ciutats, i després que es desenvolupen i tenen com a transcendència històrica grans fets generals. Però la història viva, l'autèntica, és la que es viu a les petites comunitats.
Recordem, 7 de la tarda, avui a Tarragona, a l'edifici de l'Arxiu del Port, a la plaça dels Carros, presentació segona de Quan la mar brama. A més, llibre ideal, ara que estem a Sant Jordi, i entenc que, doncs, evidentment, és un bon regal per deixar també llegat de la nostra història en alguna dels prestatges de casa, que segur que moltíssima gent també disposa dels altres títols de Xavier Figueres. A part, entenc, Xavier, evidentment, si algú vol dedicatòria, doncs et pot buscar.
Sí.
I també, doncs, tindre també aquesta part de record, no?
Sí, abans de res jo voldria explicar un moment per què vam fer la presentació el dia 14, perquè molta gent s'ha estranyat. A veure, sabíem que era un dia que no era molt aconsellable, però és que no teníem altra data oportuna abans de Sant Jordi. El cap de setmana de Sant Jordi venia molt malament als que podíem participar d'aquesta presentació. La setmana anterior també, el mes de maig ja ens venia molt llarg i per tant vam decidir presentar-ho amb tota la dificultat que això entrenyava, però l'important era que aparegués el llibre per Sant Jordi, i quan el que és la sol·licitud d'alguna signatura no hi ha cap problema. Jo segurament que aquestes dates igual no estic per aquí, però tothom em coneix, pot deixar el llibre, me l'enduc a casa, li signo qualsevol moment i el tornem, no hi ha cap dificultat.
Així ho quedem, jo almenys ja el tinc signat i em queda pendent seguir amb la lectura, que l'he començat a fullejar i la veritat és que són d'aquells llegats, recordo des de fa molts anys ja a l'escola, quan com a professor ens explicaves moltes de les històries del nostre municipi, cal també conèixer ben amb ben profunditat el que passa o el que passava a la mar en aquests segles passats. Xavier Figueres, historiador local, autor de Quan la mar brama i molts altres títols. Moltíssimes gràcies, molta sort amb aquest llibre i sort amb la feina ingent que queda per davant per tancar potser un cicle important en la història amb de la Cala de l'Ametlla, l'Ametlla de Mar, la història de més de 500 anys del nostre municipi. Xavier, gràcies i fins a propera.
Bé, te feia referència a 500 anys de història del nostre municipi. Cal dir que no com a, com a nucleivitat, sinó com a
zona
geogràfica i després a partir del segle XVIII, ja del final del XVIII, com a zona habitada, sí.
Xavier, gràcies.
Bon Sant Jordi.